Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Obla, Cato. Mm. Des del primer fins a l'últim minut. I això... Hi ha tants exemples a l'esport, o al futbol, a la Copa del Rei, no, d'equips de segona B que et pinten la cara només perquè hi van més que tu, perquè hi creuen més que tu, perquè la gent diu, home, però clar, però el Shakhtar no té millor plantilla que tu, que deixeu-vos estar, que també és com surts tu al terreny de joc i com vas a les pilotes dividides i com pressiones, i llavors, evidentment, la qüestió futbolística creiem que sempre passa per sobre, però la qüestió de com surts tu al camp, i no estem parlant d'actitud o no, és de com surts a competir.
Enxufat, no? O no enxufat?
Perquè a més, clar, ja porta molts partits així, vull dir, no és el primer cop, els últims partits de Lliga hem vist el Barça que la primera vara està molt desaparegut.
El Real Arena també, surt la Real a menjar-te.
I tu surts allà mig empanat, mig encara al vestidor, sense ventres a Xavi, i passa el que passa. I crec que un dels símptomes i de les coses més clares que hi ha amb el tema de comunicació que dèiem ara és el paperet. O sigui, el paperet que li dona a Íñigo.
Paperot, de fet, sí. Era bastant ignorant.
El vas veure, el dia després el van recuperar, sí, el vas veure, era molt senzill.
No sé què deia.
Sí, mira, deia Íñigo segunda zona. Mm. Molt clar, Íñigo fletxa, clar, segunda zona, com dient, tu marques a la segunda zona en els, això, i llavors posava Koundé, Merino, Koundé, Merino, Balde, posava Zubimendi, crec.
Era una mica els emparellaments.
Sí, i me'n falta un que no me'n recordo. Ah, Koundé, Merino, hi havia tres emparellaments.
Sí, al final, o sigui, no era tan difícil, però Íñigo el que va dir és mucha información, yo no supe quién decirle qué. Dius, home, si no estàs... Si
és que a veure, Íñigo Martínez, no sé si l'heu sentit parlar.
Clar, també no sé per què li dona ell el paperet. També, punt número 1.
Hem d'anar més a prop, segurament.
Però hem d'entendre
que ell
està en el, com es diu en castellà, en el fragor de la batalla. Se'l mira ràpid, no? Hòstia, la pilota se'l posa a la mitjeta.
Íñigo no és un lombreres. Dóna-li el lombreres de l'equip, que no sé qui és, però Íñigo no li dones.
I també falta lideratge. Vull dir, a nivell carismàtic, no hi ha un jugador que...
Jo crec que aquí Lewandowski, d'això se'n va parlar la temporada passada, que de fet Xavi el va designar com a líder natural, va dir.
Sí, bueno...
No, ja. I que amb els joves, Araujo és claríssim.
És aquí el perfil que m'imagino.
Per mi Ter Stegen també, però clar, Ter Stegen al ser la porteria ho tens més complicat, no? Per poder parlar amb els companys. Però...
I els joves al mig del camp, òbviament, doncs no és el moment. O Gundogan ho intenta. Jo crec que amb les declaracions va fer aquest intent. I
sí,
no,
però jo crec que és una suposició. El resultat ha estat a l'invers del que ell esperava. És a dir, jo tinc la impressió de que s'han quedat una mica com ofesos la resta, saps?
Clar,
i se'l miren allò com, bueno, què diu aquest?
Pues però quan t'ofens... És perquè saps que té raó,
clar.
Vull dir, si no dius, això no va amb mi, no sé per què ho diu.
Algú dubta de que tenia raó, Gundogan?
No, jo no, estic segur que en tenia.
Però
ell tampoc està al seu lloc.
No, clar, és això, ell de moment no està sent factor diferencial a l'equip, que és per lo que tu el portes, no?
Sí.
Hosti, has de ser referent.
Però l'equip al que el portes tampoc és el City. O sigui... Em refereixo
clar,
a
no, no. Que sí, envoltat de Kevin City, De Bruyne, no. De Bernardo Silva, aquest. De Haaland, de Foden, tot és més fàcil.
Aquí vull anar jo. No, que no soni com a excusa, perquè no ho ha de ser en una plantilla com la del Barça, perquè si no l'Almeria s'estaria queixant totes les setmanes.
Clar.
Gundogan no ha pogut jugar encara tranquil·lament amb De Jong i Pedri. Pedri és la jornada 2.
No, aquest és
dos.
Un punt molt important. Clar. No, i Xavi no ha pogut fer l'11 titular dos partits seguits.
Clar,
no ha pogut.
Pedri és la zona a l'agost.
Com treballes? Com ho fas perquè l'equip s'associï bé, s'entengui? Sí, però clar, amb això no ho pots incloure. O sigui, això et pot passar. I això li passa a tots els equips. O sigui, el Madrid ara fitxa a Kepa per l'estudi Courtois i ara se li lesiona a Kepa també. Doncs t'has d'espavilar. Vull dir que això et pot passar durant la temporada. Però clar, el que passa és que tens la plantilla... Aquí es va dir que la plantilla era... Aquí, vull dir, hi va haver gent que va dir que la plantilla era la rapera, el propi Xavi, de fet, i jo crec que no ho és.
Anem a buscar solucions.
Un moment, però la plantilla, jo tampoc crec que sigui extraordinària i que hi ha alguna demarcació que falta, però jo, en general, és que tenint mig equip titular lesionat, més o menys el Barcelona s'ha anat sortint.
Però si Fermín López, que jugava al Linares, ha estat titular no sé quants partits.
Bueno, pues, però el tens.
Això és un problema.
Però tens a Fermín López.
Clar,
no
però
has
és Fermín
portar,
López.
No has pogut portar a Bernardo Silva, que és el que volia el Xavi, no has pogut portar a Zubimendi. T'has portat...
Ja, però és que abans, no sé, el Barça, no, de bones èpoques, o sigui, quan al mig del camp no hi podia haver els titulars, tenies un Keita, tenies un Torreyaya, tenies...
Sí, però Fermín no ho ha fet bé.
Sí, però no li pots donar.
No, no, a mi m'encanta, soc del club de fans de Fermín, eh?
D'acord, però jo crec que és el dels millors de l'equip.
Sí. Soc del club de fans, però què et diu? Que estigui jugant Fermín, és perquè ell ho fa molt bé, però què et diu dels altres?
Que tens lesionats a Pedri i De Jong, és que no, i Sergi Roberto.
Però diu que la plantilla, que tu no has pogut anar a buscar gent que t'aporti altres coses. Fermín ho fa molt bé, el jugar a futbol ho fa molt bé, però li faltaran moltes coses pròpies del futbol d'elit que no les pot tenir.
Ja, però jo penso que amb això el Barcelona s'ha sortit prou bé amb la plantilla que té. El problema és que...
Però jugant,
jo crec que al davant no.
Jugant així no subsistiries. A dos punts del Madrid, a uns vuitens de la Champions...
No, evidentment. Però vens... És a dir, has viscut un bon moment a la plantilla, a la temporada. Fa dos mesos el Xavi deia és el millor moment des que estic aquí.
Envers i Betis, no?
I després has començat el declivi, jo penso que en gran part, perquè no has pogut fer rotacions que havies de fer, perquè no tenies el Frenkie de Jong es lesiona contra el Celta,
sí,
que és un dels primers partits després d'aquest bon moment. El Rafinha crec que és el mateix dia contra el Celta amb un sprint que fa.
Sí. I al cap de dos dies ja ve el Porto, Lewandowski, clar, ja et cau.
Per tant, i el Frenkie de Jong i el Pedri el segon dia, correcte, clar, el segon dia
no, l'agost.
Només he jugat un partit, no?
Dos, Getafe i Cádiz.
Getafe i Cádiz, val.
Que Cádiz marca.
Si tu haguessis pogut fer rotar algun minut a Gundogan, haguessis pogut tenir Sergi Roberto, que també és amb un entrenament, donar-li algun minut, jo penso que el Barcelona evidentment no estaria tan malament, perquè hauries pogut treballar.
Totalment.
No has pogut, has hagut de triar amb 3-4 tios al mig del camp sempre.
I hi ha qui diu, exacte, que De Jong, bé, tampoc estava sent tan transcendent, doncs el que diuen els números és que en els 7 partits que juga De Jong, només empates amb el Getafe, que feies molt més gols, que arribaves molt més, i que amb la sortida de De Jong per la lesió, doncs deixes de generar, arriben els mals resultats, empats, derrotes, que pot ser casualitat, home, doncs mira, i a sobre De Jong, que s'havia fet molt important a l'equip, a sobre tampoc tens Pedri, no? Que la temporada passada crec que van convindre que el Barça el va trobar molt a faltar als moments clau de la temporada, que Pedri no hi era. Ara trobes en De Jong, hòstia, aquest jugador, i no el tens ni l'un ni l'altre. Clar, és que Xavi, jo crec que miracles no en pot fer,
No. De fet, bueno, n'haurà de fer. O com a mínim haurà de prendre decisions, encara que siguin algunes impopulars.
Això,
i que no acabin d'agradar, Ha de ser el moment
seu. Això, sens dubte. Si Lamine Yamal ha de ser titular cada partit i jugar els 90 minuts perquè cada vegada que surt és el millor, que ho sigui. Si s'ha de seure Joao Cancelo, si s'ha de seure Lewandowski, o si has de canviar Koundé i tornar-lo a posar al lateral.
O Rafinha, o seure Rafinha.
Sí. Ma, és que hi ha prou, la broma.
D'opcions n'hi ha moltes. Ara en parlarem, d'aquestes possibles solucions, perquè tots tenim un entrenador a dintre i ens imaginem com el Barça pot sortir d'aquest atzucac. I a més, tenim un protagonista al telèfon que em fa molta il·lusió saludar, perquè fa dies que volíem parlar amb ell i que en sap molt de futbol. Li preguntarem per la situació del Barça i per d'altres coses. Un minut. En un minut saludem aquesta persona.
Arranqui el cotxe. A la rotonda giri a la dreta. Continuï recte durant 38 metres. A continuació, ja haurà arribat a la seva destinació.
Així de ràpid et resultarà venir als nostres nous magatzems. I és que estem més a prop que mai amb dues noves obertures en només dos dies. A Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. Ampliem fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província. Oberts des de les 7 del matí. Amb estoc sempre disponible. Els millors preus de la zona i tots els oficis del sector de la construcció i la reforma sota un mateix sostre. On compren els professionals. Obramat.
RAC 1.
Bon dia, Marc. Com has dormit aquesta nit?
Què et vaig dir ahir, Joel? Què et vaig dir? Que em tractis de vostè. De vostè. Els que tenim un Onda se'ls tracta de vostè.
Sí. Perdona, perdoni.
M'heu preparat la torrada de caviar i el resum de premsa internacional.
I què és aquesta olor?
És la redacció, Marc, que estem al costat dels d'esports.
A mi no parles així, que tinc un Ondas.
Ui, l'helicòpter estarà a la porta, esperant-te quan acabi el programa.
A veure si és veritat, que ahir vaig haver de trepitjar carrer. I un Ondas no trepitja el carrer.
Això que sona què és? Això no és un helicòpter, això és un efecte d'helicòpter. Ernest!
No, i em sembla que portaré l'Ondas aquí cada dia, al meu costat, perquè sapigueu amb qui esteu treballant. Ho lamentes?
Senyor Giró, ja té a punt la catifa vermella per entrar a l'estudi.
De dilluns a divendres, a la una, vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Tots som 1. Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
diràs. Amb Aleix Parisé. When I passed you in the doorway, well, you took me with a glance. I should have took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing.
20 minuts i la mitjanit. Mira, el protagonista que us deia és el gran Bruno Saltor, exfutbolista, entre altres, de l'Espanyol, del Nàstic, del Lleida, de l'Almeria, del València i, sobretot, del Brighton and Hove Albion. És una institució a Brighton. Ara ha estat fent d'ajudant al Chelsea. I de moment, després d'aquesta etapa al Chelsea, doncs ara es troba sense feina i el tenim en línia. Hola, Bruno, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Estàs a Donosti, no? Diria, veient futbol. Vas estar ahí veient la Reial Societat de la Champions.
Sí, la veritat és que aprofitant i maximitzant el temps lliure, doncs, bueno, per veure futbol, per visitar clubs i inspirar-me, no? I seguir aprenent i seguir, doncs, bueno, desenvolupant-me com a entrenador.
Clar, clar, perquè després d'aquesta aventura d'ajudant al Chelsea, suposo que tens ganes, no?, que t'arribi una altra oportunitat i de poder formar-te com a entrenador.
Correcte, el que passa que ha de ser, doncs, bueno, al final l'oportunitat adequada, en el timing adequat i la veritat és que, doncs, bueno, amb ganes, no? Però ara mateix, com t'he dit, no? Intentant, doncs, bueno, fer un pas enrere, intentar analitzar l'experiència, intentar, doncs, bueno, donar una mica de perspectiva i preparar per fer el següent pas.
Déu-n'hi-do la Reial Societat, ahir vas gaudir, no, lladre? Quin partidàs.
Sí, partidàs, un ambient... Bueno, ja només la intensitat de l'equip porta l'afició amb volandes.
És increïble, d'anar allà ja poc i sí. Increïble la Reial Societat com està jugant. Vull dir,
però perquè fa molts anys que van amb una mateixa idea d'un entrenador que... doncs això, que coneix molt bé l'equip, la gent jove de la casa i amb una idea claríssima i que no la canvien i això crec que acaba donant fruits.
No, i si queden vuitens a la Lliga no passa res.
Clar. Exacte.
Clar, no, però és que ja en un quart d'hora podria haver fotut 5 gols. Sí. Bueno, tu ho vas veure en directe, Bruno. Vull dir, va haver un moment que era un atropellament.
Totalment, i estic totalment d'acord amb el que esteu dient. No? Ja no és només un equip, sinó un club, no? amb una visió molt clara i amb uns objectius molt clars, on tothom està molt alineat amb les decisions i amb la comunicació de dalt a baix, funciona perfectament. No? Llavors pues, fa la feina de l'entrenador molt més fàcil, no? I crec que es pot veure al camp, no? que els jugadors s'entenen entre ells, que hi ha una comunicació boníssima perquè porten molt de temps treballant junts i fa que pues, bueno, l'afició estigui molt connectada amb ells també.
Aquí discutim molt sobre el Barça. Clar, tu que estàs veient futbol, què li falta al Barça? A diferència de la Reial Societat, per exemple, per posar un exemple. sé que és difícil, però...
El Barça és molt complicat, no? El Barça, al final, jo crec que està en una constant busca d'una utopia que al final, perquè quan guanyes, has de guanyar per més gols, i quan marques més gols, n'has d'encaixar menys, i quan n'encaixes menys i marques més, has de jugar millor. Al final està en una constant busca d'aquesta utopia que està molt bé perquè et força a avançar, no? Però crec que bueno, està en un moment complicat, com heu dit també, amb el tema de les lesions, que no ajuda, perquè han sigut jugadors importants, doncs els equips rivals també compten, però està clar que la pressió és gran, que l'equip ha de generar més, que l'equip ha de seguir pues, bueno, avançant. El que passa que tenen jugadors nous que han arribat d'altres clubs amb diferents referències, amb diferents formes de jugar, que s'han d'adaptar al sistema. I això porta temps, com estàvem parlant ara mateix de la Real Societat.
Ja, perquè tu, per exemple, tu que has estat en molts vestidors, com se soluciona aquest, Xavi diu, bloqueig mental, futbolísticament no acabem de trobar-nos, jugadors desordenats, sense confiança, vull dir, això què és, a base de treball, d'insistir en la idea, Bruno?
Totalment, no? Al final la feina de l'entrenador i jo no soc ningú a l'hora de donar ningun consell, però al final la feina de l'entrenador és anar ajustant coses, no? Anar ajustant durant aquest procés, no? I tenir el temps per poder ajustar-les, perquè al final tu estàs en el camí adequat, però hi ha vegades pues, bueno, que hi haurà moments més dolents i ajustaràs algo i hi haurà un moment on l'equip farà un clic i on es marcaran més gols, on tot serà molt més fluid, però és que repeteixo, aquest any doncs, han vingut dos o tres jugadors nous que, doncs, bueno, que han d'adquirir totes aquestes noves referències, la forma de jugar, i això costa temps. I el passa que en equips grans, en equips molt grans com el Barça, el temps passa molt ràpid.
Es veu molt diferent, no?, des de la barrera, vull dir. O sigui, tu que has estat jugador fins fa res dins d'un vestidor i ara sent ajudant tècnic, es veu molt diferent?
Totalment. Al final, quan tu estàs involucrat en el procés a dins, el fer un pas enrere i poder analitzar les coses de forma molt més objectiva és molt més difícil, no? I quan estàs a dins involucrat en aquest procés, pues bueno, tot va molt més ràpid, hi ha moltes més emocions i per això, pues no, al final és tot el procés molt més complicat des de dins.
Si Xavi ha de prendre decisions valentes que li demanem i ha de seure algun jugador que és un pes pesant de la plantilla, això en un vestidor com pot sentar això? Com pot caure?
No, jo crec que al final, si és la decisió correcta, jo crec que Xavi la prendrà, no? Jo crec que Xavi ha demostrat que, bueno, que té la capacitat i el lideratge de poder prendre aquest tipus de decisions, i si la pren serà perquè crec que és el correcte pel grup, no? I estava parlant, per exemple, no, de Yamal i d'altres jugadors, no? I al final, i jo sóc conscient, no, que a vegades des de fora donem l'opinió i des de dins nosaltres els entrenadors el que volem al final és el millor per l'equip, però hi ha moments on has de protegir jugadors per l'edat, pel físic, perquè intentes protegir-los a nivell de lesions i per suposat volem els millors jugadors al camp el més temps possible, però no és tan senzill com això.
No. Bueno, a veure què passa aquest diumenge. Aquest diumenge és un partit interessant, perquè si no després venen 15 dies que els debats, com el Barça empat i jo perdi amb l'Alavés, els debats tornaran a ser encesos. Bé, escolta, Bruno, suposo que segueixes el teu Brighton, no? Ets una institució allà.
Segueixo el meu Brighton, ho deixem així.
No, t'ho dic perquè hi tenim a l'Ansu, Fati, s'ha dit pel sí. Barça, avui ha marcat un molt bon gol al camp de l'Àjax i ha fet una assistència a l'Europa League. L'estàs seguint? Com l'estàs veient? Què es trobarà allà? Tu que coneixes bé la institució.
Bueno, jo crec que s'ha trobat un marc de treball que és perfecte per ell, on hi ha un equip que funciona a la perfecció i que la comunicació dins del camp entre jugadors és perfecta. Llavors és arribar i ficar una peça i és molt més fàcil el poder evolucionar com a jugador. Sí que és veritat que doncs, vas a una altra lliga on a nivell físic t'exigeix molt més, crec que està jugant molt més a dins del que estava acostumat al Barça, però jo crec que, doncs, bueno, que està fent els, per lo que jo tinc molts amics a dins i m'han parlat molt bé a nivell d'actitud, que està una actitud molt bona i que bueno, doncs que s'està trobant molt a gust, i jo crec que serà una experiència molt bona per ell i per mi és una molt bona decisió haver anat al Brighton.
Sí, a nivell d'instal·lacions, del tracte amb l'afició, de la ciutat, vull dir, té allà un bon entorn en general.
És que al final a vegades aquí no som conscients, no? Perquè per suposar el Brighton no és a Europa, és un equip que està ara mateix, està creixent i que molta gent doncs, el segueix per l'estil de joc però no per la història, no? Però sí que és un club que si veiéssiu les instal·lacions són de les millors, et podria dir, del món ara mateix, amb una visió doncs, molt semblant a la de la Real Societat, molt clara, amb uns gols amb uns objectius molt clars, i crec que és un club que doncs, bueno, per jugadors joves, per jugadors amb ambicions és una molt bona plataforma.
Algun dia t'hi agradaria tornar o no?
Bueno, això són ja, saps? Jo encara hi visc allí, o sigui que no he marxat.
Clar, vull dir que tu, si trobes feina, t'agradaria que fos a la Premier, no? Vull dir, o què?
Bueno, en el futbol mai saps. No pots tancar portes i tampoc pots tenir l'exigència, no? Perquè al final la Premier ja sabem el que és. És una lliga on el 90% d'entrenadors volen treballar allí, no? Per això vaig dir que en qualsevol moment podria sortir tant a Anglaterra, podria sortir a Espanya, podria estar a qualsevol lloc. Al final una persona ha d'estar oberta a un projecte que ell se senti còmode i que vulgui participar-hi.
Molt bé, doncs a veure si et veiem aviat en alguna banqueta de primer entrenador, d'ajudant o del que sigui. Per cert, m'han dit que dissabte aniràs a Vallecas a veure el Rayo Girona?
Aniré a veure el Rayo Girona.
Que bé. Com està jugant l'equip de Pichel també?
Va, home, és la veritat és un dels equips que t'inspira, no, el veure-ho, i una altra vegada, no? I al final sembla mentida que no ho puguem veure, el que parlàvem de la Real, no? La Real és una conseqüència d'un procés i el Girona és la conseqüència d'un altre procés, no? Quan dones temps als processos i segueixes prenent bones decisions, els resultats ajuden, no? Els resultats arriben, perdona. Però el Girona, doncs, bueno, jugar amb una valentia és que a mi t'inspira, no? Els entrenadors t'inspira perquè sabem de la dificultat que hi ha a plantejar partits de forma valenta, d'ajudar els jugadors a que només mirin endavant, a que no pensin, no? El que parlàvem abans del bloqueig mental, doncs el Girona totalment el contrari, no? Els jugadors només es centren en la següent acció, no pensen en res extern que no sigui només el partit, no? En la següent acció futbolística. I és una passada veure'l jugar.
Tu vas ser jugador del Brighton el 2016, quan el Leicester la fa grossa a la Premier. Tu el veus capaç, el Girona, de fer un Leicester? És a dir, allò va ser una cosa única o es pot tornar repetint alguna lliga europea?
Altres que... Molt bona pregunta i em fiques aquí en una posició complicada. Bueno, jo crec que ara mateix els equips, tant Barça com Madrid, no crec que estiguin en un bon moment i si el Girona té la capacitat de poder obrir pues bueno, aquest marge de punts, qui sap, no? Perquè al final quan tu tens un equip que està jugant pues, bueno, una competició a la setmana, un partit a la setmana, té tota la setmana per preparar-se, només centrar-se en un objectiu. Ojalà pogués el Girona aguantar fins al final i poder competir contra, pues, bueno, contra Barça i Madrid.
Mira, abans d'acomiadar-te, deixa'm saludar el narrador del Girona Jugarracú. Jo crec que el coneixes bé. Es diu Miquel Agut. Hola, Miquel. Bé.
Hola, Aleix Fariser, hola a la taula i hola al gran Bruno Saltó. Tu vas a Brighton i pagues amb bitllets amb la seva cara, saps? Tu vas allà...
No hi ha gavines, hi ha la cara del Bruno, no?
Exacte, vull dir, si tu vas allà, ni abans hi havia la reina d'Anglaterra, ni ara ja no sé qui hi deu haver ara, si el rei Carles o qui ja, tu vas allà, pagues amb les fotos del Bruno i ja pagues pels llocs.
Què?
Això era abans que marxés al Chelsea, eh?
Ah, bueno, clar, això també pot ser.
Escolta, bon element l'Agut, no, Bruno, o què?
Molt bona element. La veritat és que tenim una molt bona relació i sempre he estat molt agraït perquè sempre ha estat pues bueno, darrere meu ajudant-me i apoyant-me des del primer dia i la veritat és que s'agraeix moltíssim.
L'has anat a veure uns quants cops, no, Miquel?
Sí, home, aviam, perquè clar, a vegades necessitava algú que el guiés per Londres perquè ell era de Brighton, així de poble, jo era de ciutat i l'havia estat guiant una mica i a més, doncs bueno, he descobert el món del cafè perquè ell era un tio que es prenia els cafès aquells anglesos que n'hi ha per desembossar el vàter
que et forada l'estómac. Perdona, tens raó, hem de dir, Bruno, i a tota l'audiència, el Miquel Agut és un sibarita dels cafès i coneix les millors cafeteries.
Però a Londres has de prendre te, no cafè.
Ui, d'anar eburonat, aquí m'acabes d'obrir un watermelon sugar, que ja fa i parlarem un altre dia, perquè si ara ens vull parlar d'això...
Però a llocs molt...
No, el Miquel és una... Aquí a Barcelona, per exemple,
són experts... Però jo em foto el cafè que em posin, és a dir, sabent...
Conscient
que allò és... A vegades me'l poso esperant... que potser acceleri la meva trobada no. amb el creador. No, clar, és possible.
És animal. Bé, deixa'm... Bruno, és que obrim aquí melons a la tertúlia complicats, et deixaré anar a descansar també, que estàs a Donosti. No, només per acabar. Miquel, has sentit el que deia el Bruno, és inspiració, Mitchell, no? Ell que vol ser entrenador, veure com planteja els partits i tant de bo pugui fer un Leicester, eh? Vull dir que aquí veus autoritzades que també ho com a mínim ho somien, no?
No, aviam, somiar tots ho podem fer i evidentment tots ho desitgem, o si més no els que estem al voltant del Girona i tothom qui s'estima aquest club ho desitja, perquè seria una cosa mai no vista, i que si ens arriben a dir fa dos mesos que estaríem plantejant aquesta hipòtesi, encara que fos com a remota i com un somni, no ens ho creuríem, i haver arribat fins aquí és un èxit. Ara jo escoltava en Bruno i, per exemple, el que ha aconseguit el Girona és un canvi de mentalitat absolut. El Mitchell sempre havia demanat als jugadors més valentia, més personalitat, juguessin a l'estadi que juguessin i contra el rival que juguessin, perquè és més fàcil, per entendre'ns, tenir personalitat al Martínez Valero que al Camp Nou o al Bernabéu. Doncs bé, aquest equip ha aconseguit tenir personalitat a tot arreu i que els jugadors juguin de manera desacomplexada contra qualsevol rival. I l'altre dia al camp de l'Osasuna marques el 2-2 a un quart d'hora pel final i gairebé ni el celebres, perquè vas a buscar la pilota per tornar a centrar i per començar a jugar una altra vegada i intentar guanyar el partit, i de fet el guanyes amb dos gols més, i això és molt valuós. I jo crec que els casos de clubs grans que juguen molt bé a futbol i guanyen molts partits són benvinguts, perquè són casos de clubs amb molt potencial però que després els saben aprofitar bé i que són molt agraïts de veure. El Barça de Guardiola en va ser un exemple claríssim, però és que el Bruno n'ha estat testimoni. A Brighton fa molts anys que juguen bé, amb Potter primer, ara amb De Zerbi, hi havia hagut l'Òscar García, que també, encara que fos al Championship, havia fet molt, molt bon futbol anteriorment, i ara el Girona és un altre club modest que es comporta al camp gairebé com si fos un gran, i jo crec que aquest és un gran mèrit per clubs de petit format com el Girona. Espero que en Bruno allà a Vallecas passi per les cabines de ràdio. Teòricament, la de RAC1 és la que queda a la cantonada amb el carrer Pallasso Fofó, al costat d'una de les porteries, o sigui que espero que en Bruno passi per allà i saludi.
Ja tens deures, Bruno.
Tindràs cafè o no?
Bueno, home, però el cafè el fem després, si vols, home.
Vale.
Molt bé.
Fem el tercer temps.
Tenim acord aquí.
Tenim acord,
vale.
Molt bé.
Vale, perfecte.
Bruno, t'agraeixo molt tots els comentaris que has fet. Et desitjo molta sort en aquests nous projectes com a entrenador i que gaudeixis. A veure si dones sort també al Girona i manté aquest lideratge en solitari de primera.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Una abraçada forta. Bruno Saltor, en directe. Tu diràs quan queden 5 minuts per la mitjanit. Ara escoltem Mitchell, que ha parlat 48 hores abans d'aquesta visita a Vallecas en què el Girona posarà en joc aquest lideratge. Fem l'última pausa abans de la mitjanit i després ja rematarem la tertúlia amb moltes coses més.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Desperta de nou la teva passió per conduir. Vine al Saló del Vehicle d'Ocasió de Barcelona i troba l'Audi que sempre has volgut. Del 22 al 26 de novembre, emporta't el teu Audi seminou amb manteniment Audi Full Drive i assegurança gratuïta durant 2 anys, a més de molts altres avantatges exclusius només durant el Saló. T'esperem a l'estand d'Audi Selection Plus, a la Fira de Barcelona de Montjuïc, al Pavelló 8. Consulta les condicions a Audi Ponés i aconsegueix la teva invitació per al Saló.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis. 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 19 de febrer del 1988.
I el número de la sort, el...
1.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
Tres i la mitjanit. A veure, Agut, dissabte, el Girona, com està la plantilla? Què ha dit Mitchell avui d'aquest partit de Vallecas?
Doncs mira, Mitchell, evidentment, ara l'escoltarem, diu que és un partit especial per ell, perquè allà es va formar com a jugador, va participar a la formació de jugadors del planter del Rayo, va entrenar-lo també, va ser un dels jugadors més importants de la història del club, i a banda de tot això i de parlar del partit, també ha explicat que, bé, espera que el cas David López quedi tancat ja després del comunicat que el jugador va fer públic ahir. De fet, dubto que sapiguem l'abast de la lesió de David López, que es va fer el partit contra el Celta, perquè s'entén des del club que podria ser que el comitè tècnic d'àrbitres i el comitè de competició estiguessin a l'espera de saber un temps de baixa de David López per, a partir d'aquí, un cop estigui recuperat, aplicar la sanció que voldrien aplicar, i que, per tant, aviam si amb el comunicat d'ahir de David López ja queda tot tancat, com diria Gaspar, tema sanjat i punto, i quan estigui recuperat David López, que probablement seria després de l'aturada de seleccions, doncs pot tornar a jugar. Dit això, demà entrenament i viatge cap a Madrid per enfrontar-se al Rayo, un equip que està fent molt bons números, que va fer un molt bon partit al camp del Madrid, 0-0 i sense patir gaire, va controlar bé les embestides de Jude Bellingham, Vinícius i companyia. Mitchell, evidentment, avui alertava del potencial del rival i explicava per on ha d'anar el partit del Girona si vol sortir de Vallecas amb els 3 punts.
Porta 8 partits sense perdre. Lo millor del Rayo és la seva pressió, sobretot en casa, és molt bona i hem de fer un partit en la pilota molt bo.
Això és el que ha dit el tècnic, que posteriorment també ha comentat una de les notícies que potser demà esquitxa favorablement al Girona. Demà hi ha d'haver demà hi haurà la roda de premsa de De La Fuente, de Luis De La Fuente, per explicar quins són els jugadors convocats pels següents partits d'Espanya de classificació per l'Eurocopa durant aquesta aturada de seleccions. A la preselecció hi ha Aleix García i Eric, dos jugadors del Girona. Diu Michel que no sap si algun d'ells formarà part de la selecció definitiva, però en tot cas es congratula de tenir cada vegada més jugadors susceptibles de ser internacionals, perquè diu que això no afectarà el rendiment col·lectiu de l'equip, sinó que el millorarà.
Com més jugadors estem a la selecció, millor per nosaltres, perquè vol dir que estem fent les coses bé, i sempre el descanso és, bueno, quan un jugador està bé pot jugar cap setmana, no? Cap
demà
setmana.
Pendents, de si entren Eric García i Aleix García, insistim, no hi entrarà Pedri. Pel que sabem, el jugador es quedarà aquí a Barcelona recuperant-se aquests 15 dies, no anirà Pedri amb Espanya. Molt bé, Miquel, demà te'n vas cap a Madrid, vols afegir alguna cosa més?
No, res més, bé, de fet dissabte al matí cap a Madrid.
Vas al mateix dissabte,
Sí, l'AVE és així ràpid, teòricament, ara tot serà que dissabte hi hagi algun problema i que no s'hi arribi. Però
quedaràs vaja. Malament amb el Bruno, que ja heu quedat allà, llavors...
No, va, alguna cosa farem, si no serà una gran excusa per anar a Brighton algun dia i poder fer-hi un cafè, però si això és dissabte, i aviam si el Girona guanya, si ho aconsegueix, tindrà 34 punts i s'assegurarà, faci el que faci el Madrid contra el València, ser líder durant tota aquesta aturada de seleccions i que, per tant, la vigència del lideratge del Girona sigui més llarga del que ho ha estat fins ara.
Sí, i amb un empat, com a màxim seria co-líder, o com a mínim seria co-líder amb el Madrid, si guanya el Madrid.
Clar,
guanya.
Que cal, en tot cas, si perds o empates, has d'esperar el resultat del Madrid contra el València per veure si t'agafen o no. Però si guanyes, encara que el Madrid guanyi, tens el lideratge garantit i potser, mira, fins i tot pots obrir forat, tu.
No, sí. Tal com està el Girona, no m'estranyaria, i tal com està Madrid i Barça. Molt bé, Miquel, us escoltem dissabte, gràcies.
A disposar.
Adéu, una abraçada. Ara parlem del Madrid-València, que serà dissabte a les 9, però abans d'aquest Girona, què, algun comentari d'anar a Laia Poquí?
Home, aquests dies és molt oportunista, no? Crec que la gent que diu que per atacar Xavi, diu, és que mireu, Mitchell, que bé que fa jugar al Girona. Crec que no cal comparar-lo, sinó que ja Mitchell fa molts anys també que té una idea de futbol molt clara, i està bé també aquests dies, algú recordava que quan el renoven, quan Quique Cárcel el renova, està bastant a prop del descens, l'última renovació, que ja fa, no sé si més d'un any, estava més a prop del descens que no pas de... Evidentment, que era l'objectiu del Girona, la salvació, no?, però que no era aquesta la situació, que aquesta situació és d'ara i que es va confiar en ell, va tenir paciència, i que això, no sempre, però de vegades, quan creus que has triat bé, no?, i quan veus que la persona pot fer-ho, doncs si li dones el temps, doncs ho pot fer bé, i això crec que és una de les coses que menys abunden en el món del futbol, no?, el tenir paciència, i el Girona l'ha tingut i està recollint els fruits. Ara bé, és extraordinari el que estan fent, realment...
L'altre dia repassàvem números...
El cas Leicester...
Amb 20 punts
és
més...
És molt difícil...
Està en Europa, amb 20 punts més, 20-25 punts
és
més...
És molt difícil repetir una cosa així, però acabant els quatre primers, és per fer-los una pel·lícula.
Sí, sí, un documental.
No? Documental espectacular.
Fa dos anys estaven en descens de segona a primera ref, en sí. Dos anys, i ara estan sí. A punt de lluitar per una lliga. No, fent els números de mitjana, entre 53 i 59 punts, feies Europa League.
Europa League, no. Clar. Champions.
No, amb 53-59 era Europa League de mitjana en les últimes lligues, per tant, amb 20-25 punts pot estar l'Europa League, són factibles. Després ja havies d'anar als 70... per arribar a Champions. Aquí i hauria de fer el doble de punts que té ara.
I el maco del Girona, crec que ara no només és els punts, no només és la com està la classificació, és el que genera aquest equip, és el que la gent està encisada, vull dir, tothom vol veure el partit del Girona. I és un futbol atractiu, és un futbol bonic, és un futbol amb convicció, és un futbol entès per tota la plantilla igual, i amb un entrenador que sap transmetre i sap explicar el que vol. I crec que una part important del futbol, tothom, bueno, és sabut que és convèncer els jugadors perquè creguin en tu, i crec que ara mateix no hi ha cap futbolista en el món, en primera divisió de qualsevol lliga, que no es cregui a Mitchell. Llavors és un entrenador que és un líder i que ha creat un moviment i que ha ajudat a crear un moviment com és el del Girona, que té a la ciutat revolucionada, que tu vas per Girona i tothom, ja les samarretes estan esgotades, els nens petits van amb les samarretes des de, bueno, al pati, estan jugant amb les pilotes a les places. Vull dir, s'ha creat aquest moviment d'enamorament, de Girona t'enamora, de Mitchell i d'aquest equip, i va més enllà de que estiguin primers i que cada cap de setmana veiem el tuit o la captura de pantalla de classificació. És que la gent està enamorada del que està fent el Girona com a equip.
És una qüestió d'identificar-se, no? Com passava amb el Barça de Guardiola, no?
Exacte.
Que molta gent s'identificava.
Bueno, i de fitxar bé.
Sí, al final, o de fitxar el que necessites, no, l'entrenador?
Té un secretari tècnic, sempre ho he dit, molt bo, que és el Quique Cárcel, i té un entrenador que sap el que vol, i aviam, no ens enganyem, té la capacitat, perquè és del Citigroup i sovint té la possibilitat de manllevar futbolistes que no deixen de ser jugadors del City, no? I això no deixa de ser un petit avantatge. Jo el que m'agradaria preguntar-li, si un dia me'l trobo, al Quique Cárcel, és: escolta'm, la temporada passada recordo perfectament que cap al final de Lliga, quan el Girona estava...
Sí, va dir que no a Europa, no?
Que no a Europa.
Sí, me'n recordo. Va frenar molt el...
Jo li voldria preguntar, de cara a la temporada que ve, jo penso que és inevitable que esteu... Com a, jo entenc que entrarà en Europa League. A Champions ho veig més complicat, perquè al final, ho deia l'altre dia aquí Lu Martín, en una tertúlia el diumenge, no deixes de ser un equip petit.
El dissabte, perdó.
Mm. I al final això pesa, sobretot en una lliga com l'Espanyola. Jo sóc, en aquest sentit, jo sóc realista. Jo veig complicat un factor, una història com la del Leicester. Ho trobo complicat per molts motius, tant el Barcelona, el Madrid, l'Atlètic de Madrid. Hi ha equips que empenyen per darrere, com per exemple la Real Societat, que li poden perfectament en la llarga competició, en la llarga distància, prendre-li la quarta plaça de Champions, o una de les quatre places de Champions al Girona. Podria ser, no? Per tant, jo veig més factible Europa League, però m'agradaria saber si realment hi ha, atès que ja no els pot venir de sorpresa la possibilitat, sinó que han d'estar preparats per la temporada que ve, si tenen previst la temporada 24-25 que el Girona estigui competint a Europa.
No, això seria una bona pregunta. Ja en segon dia el podem entrevistar i li preguntem. A les dues dissabte, Rayo Girona, evidentment en directe a RAC1, i dissabte a les 9, Madrid-València. Serà, com dèiem a l'inici del Tu Diràs, el retrobament de Vinícius amb el València, com a institució. No serà més talla, perquè això és a la segona volta, però al Bernabéu Vinícius es retrobarà amb molts dels futbolistes amb els quals es va discutir, o va menystenir, o va provocar en aquell episodi, evidentment racista i lamentable, de tres energúmens a la grada de Mestalla que li van fer els crits del mono. En volem parlar, ara us demanaré també l'opinió a vosaltres, però en volem parlar un moment amb el periodista valencià Nacho Cotino, periodista de La Ocho Mediterráneo, que aquests darrers mesos, no sé si en sou conscients o no, però s'ha fet viral per aquestes editorials crítiques i molt contundents que ha fet contra el que ell anomena el blanqueig, no?, de molts mitjans de Madrid, de l'actitud provocativa de Vinícius. Només es fixaven en que ell era la víctima del racisme i blanquejaven l'actitud provocativa. I en canvi ell ha insistit, no?, RKR, en fer editorials destacant que, més enllà dels episodis racistes que pogués patir Vinícius, que sí, que s'han de denunciar, tenia una actitud molt provocativa i que no li agradava gens a Nacho Cotino. És un plaer poder-lo saludar, perquè jo he rigut molt i he après molt quan sentia les seves editorials treballades i argumentades. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Bé, què et sembla el retrobament del València amb Vinícius? Vull dir, està la cosa calenta, no? Avui el València fent un comunicat, a veure què passa al Bernabéu.
Si quieres que te diga la verdad, a mí estos partidos de siempre, no de ahora, de siempre me dan mucha pereza. Porque son partidos que siempre corea mucho más allá de los tres puntos. Siempre llevan algo añadido, siempre llevan algo que les cuelga, siempre llevan algo que acaba condicionando casi toda la semana posterior, si no son más semanas que solo una, ¿no? Y me da mucha pereza, pero bueno, es el calendario, hay que jugarse se tiene que jugar el partido y por lo que a mí respecta, pues ojalá gane el Valencia, aunque obviamente el Real Madrid es el favorito.
Claro,
pero
imagina...
Un gran equipo y veremos qué pasa, claro.
Imagina la segona volta, ¿no?, a Mestalla. Yo sé que puede ser una caldera, ¿no?
Pues yo, hombre, caldera será, lo ha sido siempre. Cualquier partido, incluso los del Barça también aquí en Valencia, sí. Cualquier partido de Real Madrid y Mestalla siempre ha sido una caldera, pero siempre ha sido una caldera con los condimentos habituales de un partido de fútbol y sin interpretaciones grotescas como ha venido pasando en los últimos tiempos. Obviamente, el Valencia, que ha opositado a Grande, que durante una época lo fue, para nosotros lo sigue siendo, obviamente, pero me refiero competitivamente y clasificatoriamente y en competiciones europeas. Yo, que he acompañado al Valencia con la radio durante muchísimos años, pues he estado en muchos partidos del Bernabéu, he estado en muchos partidos en Can Barça. Recuerdo aquellos partidos que seguramente a vosotros no sonarán con tanto cariño, en aquellos en los que el Piojo López volvía loco, sí. aquel Barça de Van Gaal. Yo estaba, sí, sí, en esos partidos en el Camp Nou. Y de la misma forma, los partidos en los que era el Real Madrid el que venía al Valencia, o a Valencia, o el Barça el que venía a Valencia, pues partidos calientes, pero porque lo lleva la propia competición y porque si le quitamos la temperatura a la grada en el fútbol, pues le estamos quitando un 80% del espectáculo. Otra cosa es la instrumentalización que luego se puede hacer de algunas cuestiones, que es lo que a mí me ha sublevado un poco en los últimos tiempos, porque yo creo que son demasiados años ya tratando de esquivar, pero al final ya, pues cuando ya tienes una edad, pues te cansas de esquivar y coges el toro por los cuernos y dices, oiga, no, es que esto no es así.
Es que
ya está bien de aguantar tantos años que cada semana después de un fracaso tenga que ser el próximo equipo que te toque en el calendario que empague los platos rotos. Y lo que pasó aquella semana, la semana, sí, de mayo, en la que se producen los incidentes en Mestalla con Vinicius, pues lo que pasó aquella semana no fue ni más ni menos que el Real Madrid acababa de ser apeado de la Champions por el Manchester City y el Barça acababa de proclamarse campeón de Liga. Y eso, tenían que buscarse alguna excusa, alguna cortina de humo que tapase su propio fracaso deportivo en aquel momento. Y en aquel momento fue aprovechar los gritos y los insultos racistas de tres mamarrachos que en el campo de Mestalla profirieron a Vinicius. Pero fueron tres mamarrachos. Ni fue todo el campo, como dijo Ancelotti después del partido, que luego tuvo que rectificar, ni fue todo el campo, como el propio Vinicius ha explicado mil veces, incluso lo ha puesto en sus redes sociales, y que además ha tenido la desfachatez de decirlo también en sede judicial. No fue así. Quien estuvo allí sabe que no fue así. Yo soy de los que deseo que esos tres mamarrachos, cuatro, los que sean, paguen sus culpas, porque Mestalla no es un campo ni más ni menos racista que cualquier otro campo de España.
Sí.
Es un campo de una afición que defiende a su equipo y que a veces, de forma un poco exagerada, porque eso lo lleva a la pasión del fútbol, contesta a provocaciones. Y Vinicius, en aquel partido, como hacen casi todos, se pegó todo el partido provocando a la afición de Mestalla. Yo no estoy justificando con esto los insultos racistas, en absoluto. Que paguen lo que tengan que pagar, que no vuelvan a entrar en un campo de fútbol. Pero también es cierto que este chico al que le acaban de dar el premio Sócrates es un problema para el Real Madrid. Y ayer mismo, o antes de ayer, cuando hizo la rueda de prensa previa al partido del Sporting de Braga, Ancelotti, pues implícitamente reconoció que tienen un problema con Vinicius.
Sí, que había mejorado, ¿no? Pero claro, que le quedaba mucho, ¿no? Sí, sí.
Claro, cuando te estás diciendo que está mejorando de lo suyo, pues obviamente hay lo suyo.
Ya.
Y lo suyo es lo que negabas. Y lo suyo es que es un provocador y es un muy mal ejemplo
tú,
en el fútbol español.
Tú, Nacho, t'has erigit una mica, ¿no?, com el gran azote, ¿no?, pràcticament l'únic periodista que ha alçat la veu, ¿no?, explicant això que dius, ¿no?, que se pueden separar las cosas. Una cosa es el racismo, ¿no?, y vamos a denunciarlo, y la otra es que este señor es un provocador y no puede ser que sea la Madre Teresa de Calcuta, ¿no?
Claro, es que las dos cosas son compatibles. Es que no, una cosa no está reñida.
¿T'ha comportat problemas tot el que has dit a la 8 Mediterráneo, que aquelles editorials que fas?
No, sinceramente no. Bueno, más allá del ruido de las redes sociales, de los insultos, de las amenazas, de la parte más furibunda madridista en redes sociales, más allá de eso, y a eso no le doy ninguna importancia, más allá de eso no, pero yo, Alex, de verdad te lo digo, yo no me he dirigido en nada. Yo estas opiniones las he tenido siempre. Seguramente en los últimos tiempos han tenido un efecto multiplicador por el hecho de las redes sociales, pero yo es la opinión que he tenido siempre, porque además en Valencia y seguro que ha pasado, le ha pasado a Valencia, le ha pasado a Sevilla. Yo no incluyo aquí al Barça, porque el Barça es otro súper transatlántico, que tiene una motorización propia. Y cuando hablo de motorización me refiero a que tiene también un seguimiento de medios de comunicación muy vuestros, muy cercanos al Barça y muy potentes, que no tenemos en todo el resto de comunidades autónomas. Y entonces lo que muchas veces molesta cuando la víctima de esa semana después es el Valencia o es el Sevilla o es cualquier otro equipo que lo ha sufrido, el Athletic Club de Bilbao, el Betis, pues esa semana te tienes que comer un poco el relato oficial, que es el relato que marcan los opinólogos y los periodistas y los medios de comunicación que son o que se publican todos los días con el ámbito nacional, pero que no tienen una editorial de ámbito nacional, tienen una editorial o un editorial de ámbito puramente madridista. Y entonces ese relato es el que acaba molestando, porque al final yo creo que al final los futbolistas son personas, y es decir, este chico le falta madurar, es una obviedad, pero el problema no son, sobre todo el problema no es el futbolista ni es el propio club, es un entorno que se hace muy pesado soportarlo día a día, y el goteo a goteo, y además cuando te das cuenta que es desde la trampa, es desde esa trampa de que esta semana me han salido mal las cosas y voy a ver a quién machaco, a ver quién tengo por delante a machacar para poner una cortina de humo y que mi parroquia mire hacia otro lado y no mire hacia la verdad. Y la verdad es que te acababan de tirar de la Champions League y acabas de ver cómo el Barça ganaba la Liga, y eso no lo podían soportar, y le pilló al Valencia como le podía haber pillado al Betis, al Sevilla o a cualquier otro equipo si lo hubiera pillado en el calendario.
Sí, sí. Per acabar, Nacho, quina creu que serà l'actitud de Vinícius? Perquè ell és conscient, no?, que ve el València, que hi ha hagut aquest comunicat del València demanant als seus aficionats de dir: ei, comporteu-vos al Bernabéu si hi aneu i siguem una afició, no?, com hem estat sempre, una afició modèlica, que animi el seu equip i no entrem en el joc, no? Tu com creus que reaccionarà Vinícius? T'esperes més provocacions o no?
¿Te refieres en Mestalla cuando sea en marzo?
No, aquest dissabte ya, aquest dissabte.
Bueno, pues yo creo que la afición del Valencia se comportará como tiene que hacerlo. Pero de todas formas...
No, ¿y Vinícius cómo se comportará? ¿Qué esperas de él?
Yo de Vinícius espero lo peor siempre. Espero lo peor siempre porque es un chico que no ha entendido lo que supone la dimensión que tiene el ser futbolista de un equipo de élite y ser futbolista de un equipo como el Real Madrid. Y yo creo que el Real Madrid tiene un problema con Vinícius. Oye, y no es la primera vez, pero no es la primera vez en el Real Madrid o en cualquier club de fútbol. Yo esta semana mismo, y eso también me ha costado algún tirón de orejas aquí en Valencia, pero me da igual porque yo tengo mi opinión y no la cambio por nada. Y yo también le he pegado un toque de atención a un jugador del Valencia porque yo entendí que Hugo Duro no se comportó en el último partido frente al Granada como debe comportarse un jugador que lleva en el pecho el escudo del Valencia. Y yo creo que el Madrid tendría que entender que un jugador que lleva en el pecho el escudo del Real Madrid no debe tener un comportamiento. Igual que a mí no me gustaba, y lo digo abiertamente, y lo digo aquí en tu programa abiertamente, a mí como si yo fuera seguidor del Barça, en su momento no me gustaría cómo se comportaba Neymar con el escudo del Barça en el pecho. Y tuvimos episodios en aquel momento, como por ejemplo ver a Puyol decirle a Vinícius que no se burlase, a Neymar que no se burlase de los rivales. O como hemos visto en algunos momentos, como Modric o como Kroos, miran a Vinícius como diciendo: oye, niño, ¿qué haces? Esto no se hace. Yeah. Esto no se hace, porque más allá de ser futbolista, tú llevas en el pecho el escudo de una entidad que tiene que presumir de honorable. Y tú no lo estás haciendo así, como no lo hacía Mourinho, por ejemplo. No lo hacía Mourinho, era exactamente lo mismo. Yo creo que la personalidad de las grandes entidades y la puesta en escena de las grandes entidades debe cuidarse. Lo que pasa es que los grandes clubes, en este caso el Madrid, lo que hace es alimentar a esa parroquia, que lo que hace es demonizar a todos los demás y creer que ellos tienen un santo en casa. Yo digo que espero lo peor porque este chico no ha dado, pese a que Ancelotti diga lo contrario, por lo que yo he visto en lo que llevamos de liga, no ha dado ninguna muestra de haber mejorado. Montó el lío Montilivi, cuando Nacho le acababa de pegar un viaje tremendo a un jugador del Girona, él estaba burlándose de los aficionados de Montilivi, montó el lío Montjuic, insultó al cuarto árbitro, le llamó loco, que por cierto, cualquier futbolista que llame loco a un árbitro sería inmediatamente expulsado. Y este le llamó loco a la cara un miembro del equipo arbitral y no fue expulsado en el Montjuïc, cosa que me parece asombrosa. La montó en por todos los campos donde ha pasado, la montó en Mallorca, la montó en todos los campos. Por eso yo no espero nada, no espero nada bueno de él. Y de todas formas, lo que menos espero bueno de él es que marque ningún gol. Eso es lo que menos me gustaría. Pero las provocaciones, el aficionado de Valencia, de todas formas, lleva muchísimos años desplazándose al Bernabéu y siempre ha sido insultado en el estadio Bernabéu. Pero bueno, por otros aficionados, que yo no digo que esté bien, pero que entra un poco en el juego, aunque no sea correcto, ¿no? Lo que pasa es que en este caso la provocación desde el césped pues duele un poco más. De todas formas, también yo creo que nos la estamos empezando a coger todos un poco con papel de fumar. Yo creo que, por supuesto, hay que perseguir en el fútbol, faltaría más, la violencia. Por supuesto hay que perseguir en el fútbol, faltaría más cualquier tinte racista que pueda surgir, cualquier brote racista que pueda surgir. Habría que perseguir en el fútbol la impunidad con la que nos insultamos habitualmente, seguramente,
sí.
Pero tampoco pretendamos convertir el fútbol en el claustro de la Universidad de Salamanca. Porque esto es fútbol.
Sí, sí. Y es pasional, es pasional, sí, sí.
Claro, es que si le quitamos eso al fútbol, le estamos quitando todo. Yeah. Si el fútbol fuera solo, única y exclusivamente, la táctica, la estrategia y la disputa de dos equipos de 11 contra 11 con un balón de por medio, sin todo lo que le rodea, sin la grada, sin los 80.000, 40.000, 50.000 espectadores que hay alrededor, le estaríamos restando todo. ¿Qué hay que corregir y qué hay que mejorar? Claro, hay que caminar en ese camino, hay que hacerlo. Pero en el camino hay que hacerlo sin de la noche a la mañana tratar de desproveer al fútbol de esa pasión que es parte fundamental del propio espectáculo.
Muy bien. Bueno, pues a ver si vemos un buen espectáculo este sábado a las 9 en este Madrid-Valencia en el Santiago Bernabéu, a ver si todo el mundo se comporta y se vive el fútbol como tiene que ser, con pasión y animando a su equipo, y a ver qué hace Vinicius. Bueno, nosotros estaremos atentos a tu editorial del domingo o del lunes, en la 8 Mediterráneo, Nacho, que es un clásico.
Bueno, pues esperemos que... Bueno, que gane el Valencia.
Claro.
Que jueguen bien o mal, casi ya me da igual.
Pues mira, los del Barça seguramente también lo esperan. Que el Madrid pierda y a ver si el Barça le puede atrapar en la clasificación. Nada, que te agradezco mucho que hayas entrado un ratito aquí en el programa, que te seguimos y que te mandamos un abrazo muy fuerte.
Un placer para mí. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Buenas noches, Nacho Contino. ¿Qué personatge, tu? Me encanta. M'agrada molt. Què n'espereu de Vinicius, vosaltres?
Jo, igual que Contino. Nada bueno. Provocacions, el que passa és que jugarà a casa no passa res, i estic totalment d'acord amb la reflexió que fa. Qualsevol altre futbolista que li preguntés a un assistent si està boig, seria immediatament expulsat, i com que va ser Vinicius no passa absolutament res, i amb això té tota la raó. El cas Vinicius és un cas desagradable. És un futbolista que fa servir el racisme per justificar totes les seves marrulleries, provocacions i comportament de mal company i fastigós en un camp de futbol, i posa com a excusa o com a parapeto, com a protecció per si mateix, el racisme. És a dir, fa un flac favor a la lluita antiracista.
Sí.
I tot i així, un pilota d'or regala el pilota i li donen el premi
Sòcrates.
Sí, visca l'hipocresia.
Però a més, allà tenia la magnífica oportunitat de parlar de racisme i de fer un nou missatge. I va dir, jo quiero hablar de futbol, no quiero hablar del racisme aquí. Bé, doncs això és el que fa Vinicius.
Sí.
Dissabte a les 9, bon partit, Madrid-València. A veure, a priori hauria de guanyar el Madrid, però també pensàvem això del Madrid-Rayo de l'última jornada, i mira, el Rayo va rascar un puntet del Santiago Bernabéu. Així que atents, a veure què passa en aquest Madrid-València, marcat sobretot per aquest retrobament de Vinicius amb els valencianistes, i per això avui volíem trucar Nacho Contino. Ja tenim per aquí l'Albert Bermúdez. Hola, Bermúdez, ara amb la teva veu.
Hola.
Què tal?
Aquest sóc jo.
Aquest és tu.
Sí.
Ha jugat al Barça a la Champions, va ser dimarts a Hamburg.
Fou.
I tens-ho per-ho?
Sí.
Tens-ho per-ho. Especial què?
Mitjans de transport.
Un per-ho dels jugadors del Barça, especial mitjans de transport. Fem una pausa d'un minut i mig i de seguida els personatges del Bermúdez per tancar la tertúlia d'avui.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Ja has arribat. M'estan reclamant la comanda.
El GPS marca Agapito Méndez 28, però no hi ha ningú.
Àlaba.
No, Àvila.
Ai, mare meva.
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. En punt de càrrega inclòs i estoc disponible fins al 20 de novembre. Condicions a Citroën.es.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Genboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a genboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Flip Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC 1. RAC 1 i Microbank presenten el RAC 1 de Pensada. Catalunya és terra d'emprenedors? Dissabte, 11 de novembre, de 5 a 6 de la tarda, un programa sobre ser emprenedor al nostre país en el marc de les actuals condicions econòmiques i socials. Amb Montse Martí.
Coincidint amb la Setmana Mundial de l'Emprenedoria, parlarem amb experts, entitats col·laboradores i emprenedors. Com se senten al nostre país? Quines facilitats i entrebancs es troben per tirar endavant un negoci?
Dissabte, 11 de novembre, a les 5 de la tarda, al RAC 1 de Pensar, amb Montse Martí. RAC 1. Tots som amb el suport de Microbank.
Feel buried alive. This city is at tight.
Tu diràs.
Suffocating lonely in the crowd.
Amb Aleix Pariser.
I'm surrounded by all the screens of their lives. Screaming into space to drown them out.
No tallis.
T'agrada, aquest tros?
Oh,
aquest
temazo.
Es diu Hypnotized.
Part pel disc com així.
Hipnotitzat, no? Hypnotized, en anglès correcte, en anglès de Brighton. Bé, la vols sentir un moment? I ara
no, ja està.
Val. Abans de l'1x1 especial mitjans de transport del nostre Víctor Pazzi...
Qui tria que sigui mitjans de transport?
Ell.
Tot s'ho fa,
sí,
el
tria. Ell és el bo.
El que sí.
Però abans, mira, una informació seriosa. El Barça, quan acabi la Lliga aquest 2023, que juga, segurament serà el 19 o 20 de desembre, que és dimarts i dimecres, hi ha un Barça-Almeria a Montjuïc, hi ha una jornada de Lliga entre setmana. Després el club se'n vol anar a fer un bolo per recaptar diners.
Sí.
Doncs...
A USA?
No. Pel que sabem, a RAC1, no està tancat perquè hi ha una proposta de l'Orient Mitjà.
Bueno.
I el club ha de decidir si tria la dels Estats Units o la de l'Orient Mitjà.
Just parlàvem de valors, endavant.
Bé, és que el Barça està necessitat de calés.
El Qatar.
Doncs Orient Mitjà. Qatar,
Aràbia. Qatar, Aràbia, una de dos.
Ja, Emirats, Dubai, Qatar, Aràbia, hi ha molts
potser
llocs.
Potser Virginia està per allà, potser, no sé.
Bé, això.
O la Franja de Gaza.
Que el 20... No, home, no, allà no. El 21 de desembre, el Barça segur que farà un bolo amistós per guanyar diners, per ingressar, perquè els necessita.
Dame argo.
I veurem. Ara mateix no està tancat entre els Estats Units i l'Orient Mitjà. En els pròxims dies, setmanes, el club decidirà i n'informarà oficialment.
El gener ja ha d'anar a Aràbia.
Sí.
A jugar a la Supercopa.
L'inici d'any és brutal, perquè el 2-3 de gener vas a Les Palmes, partit de Lliga. 6-7 de gener jugaràs als setzens de Copa fora de casa, contra un rival inferior.
Però hi venen els Reis.
I venen els Reis,
el
venen els Reis. Bueno, clar, és la Copa. No, no, és la Copa del Rei, clar.
Ah. Ja, mira.
O sigui, sí, no,
si no 2-3 de gener no. Vas a Les Palmes, 6-7 de gener Copa fora de casa i 9 de gener cap a Aràbia. Vull dir, l'inici d'any del Barça ja són tots viatges.
Estaran tots supercontents,
sí.
Eh?
12 de gener es trenca Pedri.
No, esperem que no. I recordo, 21 de desembre, més enllà de que el Barça estigui volant cap als Estats Units o cap a l'Orient Mitjà, encara no està decidit, el 21 de desembre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea donarà un veredicte definitiu sobre la Superliga. I el que digui és definitiu perquè no es pot apel·lar, no pot haver-hi recurs. O sigui, si el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea diu la UEFA no pot tenir el monopoli de les competicions, això vol dir que a partir del 21 de desembre tindrem sidral perquè Barça, Madrid i els que quedin podrien muntar una Superliga. Així que ens espera un final d'any molt intens, molt intens.
I jo crec que és el que passarà.
Sí, sí, és que com passi això ja veuràs, la tindrem muntada. Perquè a més hi ha uns contractes signats de que els clubs que han dit que han marxat no han marxat. Mm-hmm. Hi ha uns contractes que es comprometien a formar part de la Superliga i hi ha molts calés en joc si incompleixen aquest contracte. Vull dir que Barça-Madrid podrien anar a buscar els clubs i dir-los, ei, Heu de venir a fer la Superliga. Ah, no, que no volem. Ah, no, doncs paga la penalització. Bé, tindrem sideral amb tot això. A punt?
Sí.
Vinga, anem amb l'1x1 mitjans de transport.
L'1x1 de RAC 1.
I comencem amb Ter Stegen.
Funicular de Vallvidrera. Bàsicament, molt limitat i amb poques parades.
Cancelo.
Patinet elèctric. Semblava que venia per millorar la mobilitat, però ha convertit Barcelona en un caos, un merder i molesta tot Cristo.
Aquest està ben trobat. Araujo.
Màquina llevaneu. S'emporta per davant tot el que es troba i sempre hi ha una època que no apareix.
Christensen.
Cotxe elèctric. No fa soroll, és eficient, però quan més el necessites, no engega.
Marcos Alonso.
Cavall. Em segueix sorprenent que a 2023 algú encara contempli aquesta opció.
Oriol Romeu.
Taxista. Sempre surt en defensa del seu col·lectiu, però pel centre necessita un mapa.
Gundogan.
Uber. Venia per revolucionar l'estil, però no acaba d'encaixar i ja n'hi ha alguns que volen pagar-lo.
Gavi.
Autocar. Sempre fa falta i si t'atropella no ho expliques.